La caravana, amb Joan Trias.
6 minuts i escaig que passen de les 4 de la tarda i és moment per parlar de pallassos, per parlar de circ, però sobretot de parlar de riure, i de riure molt, Núria.
Doncs sí, perquè en els propers minuts del programa obrim les portes de la caravana Marcel Escolano. Ell és pallasso i comediant i també un dels fundadors de la companyia Los Galindos, una companyia de circ amb més de 30 anys d'història, formada per persones procedents del circ, però també del teatre de carrer, que és pionera en la incorporació del trapezi volant en els espectacles de circ de carrer. I ara, lluny del que s'esperaven fa uns anys, tornen amb més força que mai amb l'espectacle Mort de riure, una farsa que asseguren pretén incomodar i divertir el públic, però sobretot fer-nos a tots i a totes, i tal i com diu el nom, morir de riure.
Marcel Escolano, bona tarda.
Molt bona tarda.
Vaig caminant com el firaire, pres del seu ball sota els estels, des de la Barcelona al Caire, canten sirenes, cançons rebels. Duc dels tambors d'un mar en ruïnes, sóc pastor arran de tot un circ, sempre a punt per robar la lluna. Jo sóc músic de carrer. Del teu pas sóc titallat.
Marcel, per qui no us conegui, qui sou Los Galindos?
Doncs Los Galindos, bueno, una mica com dèieu abans, som una companyia de circ que l'any 91 vam decidir crear aquest equip. Érem un grup d'amics, éssers estimats, molt propers, amb unes passions comuns, no? Unes passions per la llibertat, per l'experimentació, per apassionats del circ, uh-huh. Apassionats de la fantasia, d'aquest imaginari espectacular i amb un desig molt concret, que era convertir-nos en una companyia de trapeci volant, perquè l'Elisabet Garrell, la meva companya, que no, avui no està aquí, ella havia marxat a França a estudiar trapeci volant, i, bueno, els col·legues que ens vam trobar... Doncs,
trapeci volant és aquell que tots ens imaginem quan diem trapeci, que volen literalment que amb parelles...
Exacte, els que surten d'una plataforma, que volen i sí. Salten, fan sí. Una acrobàcia determinada i agafa un portó, els agafa i els torna al trapeci, no? I llavors ho vam aconseguir l'any 92, un any després de la fundació de la companyia, Galindos estrena el primer espectacle a la plaça Àngel Pestaña allà a Nou Barris, i presentem un espectacle de circ, una paròdia circens, molt amb la nostra locura, el nostre deliri, amb un número final de trapeci volant, trapeci mini volant, que era una estructura baixa, 5-6 metres d'alçada, amb matalassos, perquè les infraestructures d'aquest país i les nostres capacitats no ens permetien tenir els grans trapecis amb els que la Bet volava a França i a Bèlgica, que eren grans trapecis volants, amb xarxes, estructures molt complexes. A partir d'aquí, doncs, els Galindos engeguem un viatge, vam anar a treballar al Cirra Louis a l'any 92-93, i a l'any 94 estrenem una bogeria, una cosa que ja no és circ paròdia ni res d'això, és una creació, és un joc, és una il·luminació, tenim ganes de jugar, tenim ganes de saltar, i creem un segon espectacle que ens propulsa cap a Europa, als festivals de carrer europeus, i que a partir d'això també coneixem el gran mestre Michel Dallaire, i la companyia agafa un viatge que ja no deixa anar mai més, que és un viatge de recerca en el joc clonesc i a la incorporació de la tècnica de circ dins de la dramatúrgia, no? I els espectacles deixen de ser espectacles de circ tachan, demostratius, sí. I proètics, malgrat que la proesa creix, evoluciona i ens reciclem i investiguem en diferents tècniques, però l'objectiu és crear espectacles que arribin a les sensibilitats, que arribin als cors de la gent, des de diferents àmbits, i en aquestes seguim.
Ara entrarem en el vostre darrer espectacle, però començàvem parlant de circ, i m'interessa molt com ha anat canviant el circ al llarg de la història. Jo sé que hi ha un debat molt important, però deixa'm preguntar-te de forma directa perquè la gent ens entengui. El Cirque du Soleil és circ?
El Cirque du Soleil, no pots negar que sigui circ, el Cirque du Soleil és una multinacional del circ. Totes les coses tenen els seus paràmetres de funcionament, i el Cirque du Soleil va escollir per aquest lloc. i va esdevenir la multinacional del circ. Vull dir, que fan circ? Bueno, clar, fan posades en escena davant d'un públic, dins de carpes, amb acrobàcies i proeses que desafien el sentit comú. O sigui, vull dir, tot... No hi ha res que impedeixi dir que sigui circ. Uh-huh. Ara, hi ha moltes maneres de fer el circ, moltes maneres d'entendre'l, i sobretot moltes maneres d'oferir-lo i d'intentar arribar al teu interlocutor.
Ens ho deia la Núria només a començar aquesta xerrada amb en Marcel Escolano, que avui ens acompanya. En Marcel és comediant, és pallasso. Et molesta molt quan la gent fa servir pallasso com insult?
A veure, a mi molestar-me em molesta en moltes coses i a l'hora no em molesta res. Evidentment que et molesta. Ja? Imagina't que locutor fos per esmentar els mentiders, per exemple. No? Mm. I llavors, clar, és desagradable, no? Perquè arriba un moment que dius, és desagradable. Perquè, a més, el que rep l'insult pallasso, en general, no ho és. O sigui que és absolutament desafortunat i és incongruent. Però, més enllà d'això, home, clar, quan ho sento, sempre si puc o tinc l'opció, dic, ei, perdoneu, no cal, però...
Suposo que li podria preguntar a qualsevol actor, però per un pallasso, per un comediant, se'm fa més fàcil preguntar-li com es posa un pallasso, la careta de pallasso, un dia d'aquells que és tan difícil, que t'ha passat de tot, que t'ha passat una desgràcia, com es fa això? Perquè, clar, tu has de fer riure.
És que el pallasso no es posa una careta.
Com va això?
L'actor es posa una careta.
Estem obrint un món aquí.
Va, això és una observació així molt ràpida. El còmic es posa una careta. El pallasso és una altra mena d'ésser. Evidentment que hi ha una transposició escènica i, diríem, estàs fent o interpretant un personatge, això està clar. Però el pallasso és un personatge que està molt proper a l'individu. El pallasso no és un còmic, no és un humorista. Un pallasso no només fa riure, un pallasso és algú que s'enfronta a les seves...
Un pallasso és un mirall?
No ho sé, potser sí. Ara no et voldria contradir. El pallasso és algú que accepta el seu propi ridícul. Uh-huh. i el seu estat, el seu present, la seva situació. I llavors, si el pallasso està en fragilitat, el millor que pot fer és mostrar-se fràgil i allà la gent riu. Si el pallasso... I després té la capacitat de lluitar contra les circumstàncies. Però ho fa des d'un lloc tan naïf i tan infantil no per la infantilització, sinó per la ingenuïtat. Uh-huh. I per la dolcesa que té el personatge, que ell l'únic que vol és fer-ho bé. I llavors es fot en uns camins, es fot en uns jardins que el públic riu. Però el pallasso no és un personatge que rigui de la gent i aquestes coses. Llavors, sí que es posa una màscara, podem dir. Bueno, sí, perquè hi ha aquesta transposició escènica. Uh-huh. Però el pallasso no té per què anar maquillat, no té per què portar un nas vermell. El pallasso...
D'on ve això, el nas vermell? És això? Curiositat.
No ho sé.
Estàvem parlant del món del clown, del món del pallasso... Però clar, és que ells han estrenat Los Galindos, han estrenat aquest Mort de riure a la sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya. Com estan sent aquests primers dies de funció?
Doncs la veritat és que estem molt contents, està funcionant molt bé, fet la primera setmana, s'ha exhaurit, i aquesta segona setmana s'ha augmentat una mica l'aforament, sembla ser que s'està exhaurint a marxes forçades, sembla que ja pel cap de setmana queda alguna entrada, o sigui que si algú té interès, espavili. I estem molt contents de la rebuda en general.
Ara ens deies, Marcel, que s'està exaurint tot. Són temps per voler riure, per morir de riure?
Sí, malgrat tot. Sempre són temps per morir de riure. Sempre són temps.
És a dir, quan ve una crisi social, quan hi ha guerres, quan hi ha tot de desgràcies acumulades, quan engegues les notícies i l'únic que vols és apagar el televisor i posar la ràdio, és quan ens veiem més obligats a riure d'alguna manera, a fugir d'aquella realitat?
No crec. Jo penso que és una medicina i és un impuls vital constant. I, a més, quan et dongui la gana. O sigui, no ens hem de creure que res aliè provocat per qualsevol altre que no sabem qui és ni quines intencions porta, ha d'implicar en les nostres constants vitals. Perquè llavors malament anem. Llavors, si el que pretenen és que ara estem en crisi, ara estem en guerra i ara ens toca divertir-nos, doncs no. Perquè a nosaltres ens dona la gana divertir-nos quan ens dona la gana. I entristir-nos quan en tenim necessitat. I plorar és una medicina tan important com riure. I llavors, que ens deixin en pau. Que ens deixin de dir quan hem de riure i quan hem de plorar. I que ens deixin d'emmerdar-nos la vida amb guerres i amb crisis, que l'únic que serveixen és per legitimar el seu poder sobre la societat. Perquè hi ha un moment que dius, és que ja no em crec res, senyors. I és una mica, des d'aquí, on neix l'impuls de MDR.
T'agafo un verb que has esmentat i te'l repregunto. En aquest sentit, en tot aquest sentit que ara ens deies, l'espectacle també és una provocació?
L'espectacle, més que una... No és una provocació. Nosaltres no volem provocar, no volem reivindicar i no volem moralitzar. Per això tenim una eina meravellosa, per això, que és el pallasso. Que és un individu que el que es posa ell és en una situació d'échec, que se'n diu en francès, d'escacmat, que en una situació de trànsit, de dificultat, que de la que en sortirà com bonament podrà, si és que n'arriba a sortir.
El món del clown és ens ho deies també abans, és la infantilització absoluta, és a dir, és l'humor pur en essència, net?
Pot transitar, però transita per tot arreu. El clown és absolutament adult. O sigui, el pallasso és un personatge adult i crescut. El nen és el que ensenya el clau aquesta ingenuïtat i aquesta puresa. Però el pallasso és l'adult que ha de netejar-se de tot el que la societat i la vida li ha donat per rebregar tot això, anar a buscar aquelles pureses i poder-se enfrontar a les situacions. Però, evidentment, que el pallasso és un ésser adult amb totes les seves, diríem, raciocini, amb totes les seves condicions, que és capaç i vol abordar la situació de fragilitat de deixar tot això a una banda per enfrontar-se al risc, que és l'ara del circ, també.
Parlàvem d'aquest espectacle de Los Galindos que s'ha estrenat aquest MDR, Mort de Riure, a la sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya. Mort de Riure, que és una farsa que, assegureu, pretén incomodar i divertir. I per això feia abans la referència a la provocació. Com es pot incomodar i divertir al mateix temps?
Bé, és una bona pregunta, això. Sobretot, veniu a veure MDR al Nacional, o el dia 8 d'octubre a la Garriga, o el dia 22, el dia 21 al Festival de Pallassos de Cornellà, o el dia 22 al Festival Entranyes a Sant Miquel d'Olot, o el dia 29 a Premià de Dalt, al Casal Ateneu Sant Jaume, que són les funcions que queden abans d'acabar la temporada. Si no, l'any que ve reprendrem temporada amb moltes ganes i molta il·lusió. Com és possible? Bueno, el que estem molt contents és d'haver-ho aconseguit. El propòsit d'aquest espectacle neix d'una pulsió, que abans quasi hem arribat al lloc, no? Quan la Beth Garrell i jo ens trobem en procés de creació, estem buscant, i en un moment donat ens diem, bé, això que estem fent és... Això està údul. Údul és l'anterior creació, on els dos estem compartint pista amb una companya i un company, i el trànsit temporal de la vida d'uns acròbates encara no ha sigut suficient, no tenim prou de perspectiva com per recrear una cosa diferent allò anterior, i llavors estàvem buscant en un lloc similar i diem, no és això el que ens interessa, no? I com a artistes de circ, nosaltres sempre hem partit de la tècnica del circ, de la nostra fisicalitat i corporalitat, que són les eines, diríem, en el circ i en el pallasso també. I llavors ens trobem front a un exocac una mica, de dir, hòstia, ja, què fem, no? Però hi ha una pulsió i diem, a veure, anem a cercar aquesta pulsió, què és? Què és el, de què volem parlar? Què ens passa? Llavors ens trobem enfront a una incomoditat, a una sensació d'injustícia aclaparadora en molts àmbits de la societat, a nivell local, a nivell mundial. Ens interpel·la una insatisfacció i una malaurança que dius, és que no pot ser que el mar s'estigui morint gent, és que no pot ser que hi hagi gent, polítics o ens socials, que estiguin a la presó per coses que no tenen cap mena de sentit.
Per tant, Marcel, sí que hi ha part de denúncia.
No, t'estic parlant de la pulsió. T'estic parlant de la pulsió. Amb la qual cosa, tot això ens incomoda. Llavors hi ha un moment que trobem un engranatge on diem, vale, que acaba, diríem, amb aquesta frase final, que és, MDR, el propòsit de MDR és posar en qüestió l'arbitrarietat de la justícia. Vale? Però...
Bons temps, també t'ho dic. Eh? Bons temps.
Bueno, són els temps que corren. I llavors ens posem com a pautes algunes coses. I llavors, és el que et deia abans, no volem reivindicar. I no volem moralitzar, no volem una moralina. Llavors, aquí és on el pallasso ens juga a favor. I llavors ens posem a abordar aquest tema. Llavors, la justícia, buah, això és molt ampli, és un tema absolutament... I com... Llavors, la justícia... Com s'aplica la justícia? Quina és la màxima pena de justícia? Vale? Llavors, vam entrar en un viatge on... jo ara no desvetllaré...
No, sisplau,
perquè no.
L'hem d'anar a veure al TNC.
No volem desvetllar perquè forma part de la posada en escena i de la proposta de l'escriptura dramàtica, de l'espectacle. I llavors vam atacar, ens vam investigar, vam llegir, ens vam documentar i alhora... vam buscar des de paràmetres més propers a nosaltres i finalment vam, vull dir, bueno, tot com un procés creatiu. On hem arribat? Hem arribat a un lloc on és el que us expliquem, diríem, en el programa demà o en els dossiers, on hi han tres personatges, el Rossinyol, el Melón i el Mardí.
Però deixa'm dir que són el Marcel Escolano, l'Anicet Leone i en Gabriel Agosti, no? Sí.
Som un català, un francès i un italià, o sigui, som com un xiste. I... com un acudit, perdó. I aquests tres tios es troben front a un exocac absolutament improbable. I llavors són tres pallassos. I llavors, a partir d'aquí, ells busquen una solució al seu problema i clar, com a pallassos, ells busquen la solució, la millor de les solucions. I com a pallassos sovint s'equivoquen en la solució i rectifiquen o insisteixen i li donen la volta i del revés i ens estarem trobant en una situació de despropòsits on el riure és evident perquè clar, perquè és el que preteníem, a més.
Què significa per los Galindos en particular i pel món del circ en general que el TNC hagi apostat pel circ?
Bueno, significa que...
És on ja tocava?
Sí, ja ho havíem fet una mica, en certa manera. Ja ho havíem fet una mica. I sí, és on ja tocava. És un fet de normalitzar les coses i és un fet que, bueno, hi ha tres companyies de circ catalanes. Està molt bé. En podrien haver-hi dos de catalanes i una estrangera. En podrien haver-hi els tres catalanes que hi han més una o dos estrangeres o tres, perquè, clar, el circ, vull dir, està molt bé, estan passant coses al país, però és que fora estan passant coses molt interessants. I teníem un festival trapeci que tenia una envergadura de projecció internacional que s'ha anat a Norris, ha deixat de ser un aparador internacional per convertir-se en una fira estratègica més aviat d'àmbit local, amb la qual cosa se'n fa bastant incomprensible. Quan havia esdevingut un referent, o sigui, les companyies...
T'has emprenyat, eh?
No estic emprenyat, senzillament aprofito que tinc un micròfon i una difusió per parlar de coses que, si no, la gent tampoc sap, no? I a vegades sembla que tot és molt bonic quan et donen un premi o quan estàs al Teatre Nacional. Bueno, estic al Teatre Nacional, doncs, bueno, està bé que hi sigui. M'alegra estar al Teatre Nacional. Però, jo què sé, hi ha altres opcions, no? O sigui, el que és interessant, jo penso, és pensar... Perquè aquest país moltes vegades tendeix a... ja ho hem fet. Ai, que bé. Veus? Ja ho tenim. No, No. La feina és laboriosa, és en el temps, les fites no són úniques, la fita és la xarxa, és la interconnexió, és el pensar que no hi ha una escola de circ, sinó que hi ha moltes, que hi ha un teixit, que no hi ha un lloc que programa circ, sinó que es programa circ i s'aprofiten les estructures per fer-ho. I llavors, clar, quan em preguntes això, ja ho tocava, sí, estic content, sí, quina, veig mancances, i tant que n'hi veig. Clar, ara de repent, jo mira, a la, no sé si va ser la primera, un, quan es va fer el circ d'ara mateix al Mercat de les Flors, vaig dir, per favor, que el circ d'ara mateix no es converteixi en el que havia de ser el trapeci. Ara no carreguem al circ d'ara mateix la responsabilitat de ser l'aparador del circ a Catalunya, perquè és que ja hi havia el trapeci. Pues ara ja, pues molt bé, creixem, donem-ne més. Perquè ara sembla que el circ d'ara mateix és l'únic, o si a temporada alta de repent programar alguna cosa, ara vindrà Joan Liguillar amb el circ ici, a temporada alta. James Thierry fa molt temps que no ve al Nacional. Circ Tròtola no ha vingut mai. A Corea Cro han vingut a Catalunya. Tu saps la quantitat de circs francesos que hi ha, que estan fent coses absolutament guapes i que no venen?
És diferent el moment del circ que... O sigui, és diferent el moment que viu el circ mundialment que el que viu el circ català?
Bé, segur que sí, clar, segur que sí. Tampoc estic tan al cas del circ.
No, t'ho dic perquè m'estàs dient que a casa nostra hi ha coses, en podien haver més, però hi ha coses, però clar, vas pel panorama internacional i trobes coses meravelloses, no?
Bueno, trobes coses molt interessants. També trobes de tot. A tot arreu trobes de tot. El que passa que, clar, França és un dels llocs que hi ha una aposta més gran, hi ha moltes escoles, hi ha molts centres de formació, hi ha molts centres d'explotació, hi ha diferents pols circs repartits en el territori que es dediquen exclusivament al circ.
Hi ha més cultura de circ, per dir-ho així?
Molta més cultura de circ. On vas a parar? Aquí encara, ara comencem això que deies, a entendre que hi ha un circ que pot estar als teatres, que pot estar ubicat en lloc... Fins ara el circ era un art menor, lúdic, de carpa i crispetes, que s'ha començat a reconèixer dins d'un àmbit familiar, de carrer, per tots els públics, però més aviat pensant en que els pares portaran a distreure els nens, cosa que nosaltres, que portem 30 anys fent espectacles per tots els públics, hem reivindicat que tots els públics, vol dir tots, tots. Perquè els grans i els vells i els nens riuen de coses diferents i gaudeixen de coses diferents. I hem treballat sempre per tots aquests. I justament ara, mira, hem fet un espectacle per majors de 12 anys.
Em parlaves de premis abans. Clar, el 2021, Los Galindos rep el premi de la crítica millor espectacle de circ.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, també va rebre el Premi del Públic al TAC de Valladolid i el Premi Especial del Jurat als Premis Circòlica de Circ. I ahir vam recollir el Premi Teatre Barcelona per millor espectacle de circ. I, bueno, doncs mira...
Ja sabré que no et fas il·lusió.
El premi el tens quan tens bolos, sobretot si tens bolos, la gent ve al bolo i la gent surt copsada, surt amb aquest sentiment que et diu, ostres, he rigut molt, però també m'he indignat, m'he patit, m'he incomodat. Dius, ostres, aquí el teu propòsit com a creador s'ha complert perquè allò que tu volies ho has fet arribar al públic i a les persones, i aquest és l'autèntic premi. L'altre, evidentment, són reconeixements que quan tu guanyes un premi vol dir que n'hi ha 10 al darrere que no l'han guanyat. Saps què vull dir? Que vull dir que hi ha que relativitzar, diríem, no? Els premis, bueno, ja estan, faran la seva funció, però aquestes coses hi ha que relativitzar-les, perquè si no estem parlant dels països del 1, no? Del cap visible de... No, ens equivoquem.
Deies una cosa que també m'interessava molt, que és que el públic adult no riu de les mateixes coses que riuen els infants, per exemple, 12 anys amb aquest espectacle, amb aquest darrer espectacle, Mort de riure. Cada funció és diferent, en el sentit que a cada funció us trobeu que la gent riu o no de forma diferent, en coses diferents, en moments diferents?
Tot
és viu.
Tot espectacle d'arts en viu, en directe, cada funció és diferent. i és la màgia que té, i això és insubstituïble, i quan algú va pretendre que durant la pandèmia que l'espectacle online podria... No. I, o sigui, després, sí, clar que passa això. Després, clar, dins dels espectacles saps que hi ha llocs on són bastant generalitzats, que la reacció serà comú. Però després, clar, pensa que en un espectacle en viu, més o menys espectacle de ballassos, passen coses que a l'individu, l'intèrpret, és viu. I llavors... I el públic també és diferent. Llavors, a vegades hi ha riures o hi ha connexions de coses que són absolutament etèries del moment.
Mort de riure, la sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya. Qui no corre, vola. Aneu a buscar les entrades ja, perquè ja ens deia en Marcel Escolano, que ens acompanya aquesta tarda a la caravana, mai millor dit, a la caravana, veus? Que volen aquestes entrades. Per tant, aneu a per elles ja. Per cert, és l'espectacle més diferent que heu fet mai?
És el més diferent de l'anterior i diferent de l'altre. Nosaltres sempre hem fet espectacles bastant diferents, però potser sí...
Escolar, per... no, gràcies per fastidiar-me avui l'entrevista del dia. No, digues.
Potser sí, perquè dins de determinades estètiques o formes és potser la primera vegada que abordem una temàtica tan potent i seriosa, quan nosaltres sempre havíem estat en un lloc, diríem, aparentment més amable, però alerta, perquè ser lliure i ser pallasso és molt revolucionari.
Ser pallasso és molt revolucionari, ell ho és, pallasso, cofundador de la companyia Los Galindos, director d'aquest MDR, Mort de Riure, i actor en escena que trobareu al Teatre Nacional, a la seva sala Tallers. Marcel Escolano, gràcies.
A vosaltres.
Al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
5 minuts que passen de 4:45 de la tarda. És dimecres, bell mig de la setmana, i toca fer resum de les coses quotidianes. David Balaguer, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal? Com esteu? Tots bé?
Sí.
I totes bé?
Molt bé.
Sí. Avui ens volies parlar de...
Avui emoticones.
Ui!
Avui emoticones és un encàrrec directe teu, recordem-ho.
Sí, és així. No sé per què he dit ui.
Exacte. No sé quin tema deus tenir amb les emoticones, però tothom en té algun de tema amb les emoticones.
T'equivoques
perquè...
a vegades.
Sí? M'equivoco? No tens res amb les emoticones?
No, que t'equivoques a vegades amb les emoticones.
Sí, I tant. És un problema, això.
I tant que t'equivoques, sí. Llavors, primer m'agradaria fer una mica d'història, perquè mirant vaig veure una cosa que em va cridar l'atenció, i és que justament el 19 de setembre, és a dir, fa una setmana, el 19 de setembre, de fa 40 anys,
sí,
és quan es considera que es van inventar i que van néixer les emoticones.
Fa 40 anys van néixer les emoticones?
Però clar, primer era una cosa molt primitiva. Mm. Ho recordareu tots. Va ser un tio que es deia Scott Falkman que va fer allò de col·locar dos punts al guió i el parèntesi obert per dir que estaves content o que estaves rient i el parèntesi tancat per si estaves
tens. I això ho va inventar un tio?
Això va ser un tio que ho va fotre per primera vegada i a partir d'allà...
Premi Nobel, eh?
Doncs sí, perquè... Dic que ho hauria de ser, perquè realment a partir d'allà comença una nova era en la comunicació a través de les màquines que per mi ha canviat molt la vida i que ha evitat molts problemes. Molts problemes, home, i tant, perquè l'emoticona per mi és clarament un suavitzant de converses. Les converses sense emoticona són molt àspres. Poden crear moltes confusions. No hi ha un to, ho hem dit moltes vegades, això. Com que no hi ha un to, poden crear confusions, discussions, disputes, fins i tot ruptures. I no parlo de ruptures entre parelles, sinó entre amics, també, entre familiars. I l'emoticona ha vingut per salvar tot això. És com un salvavides. És com un... Per mi, l'emoticona directament...
Estic bastant
d'acord. No, és que per mi l'emoticona directament, i no exagero, és un salvavides de relacions. L'altre dia jo m'estava menjant, això és real, m'estava menjant unes ametlles garrapinyades... T'agraden, eh?
Sí, molt.
No, és que són boníssimes.
Sí, home, sí.
I pensava, dic, mira, això va bé per la secció de la caravana...
Les ametlles.
Sí, perquè l'embolcall aquest dolç són les emoticones. I l'ametlla és la conversa. És veritat.
T'ho trobes unes semblances?
No, és així. És una emoticona és un enllustrador de converses, és tot això. I llavors hem d'estar molt agraïts d'aquest invent que va fer aquest senyor, d'aquesta manera tan embrionari, que després arribessin aquestes carones grogues tan emblemàtiques, que després sí que segurament hi ha un abús de carones, hi ha un abús de carones, no hi esteu d'acord?
Hi ha gent que abusa de les emoticones.
Hi ha gent que parla amb les emoticones.
Exacte.
Sí, hi ha gent...
No?
Sí,
exacte. Que escriu missatges sencers amb emoticones.
És que hi ha gent que es comunica només amb emoticones.
Però és un art, eh?
Molt bé.
És un art,
és un art, però
és
molt
bèstia. Troba les emoticones correctes per comunicar-te amb...
I intenta tu entendre-ho.
Sí, exacte, que no és el problema.
Sí, clar, jo buscant coses sobre les emoticones, perquè avui, a banda de parlar de tot això, no?, com del tema més quotidià, que de fet ja ho hem fet, no?, dient això, no?, com han salvat tantes relacions les emoticones, i segurament a tots us han vingut algunes relacions al cap, vostres. Clar, també... He buscat curiositats i m'agrada molt veure que, per exemple, atenció a això, el 92% de les persones fa servir emoticones a les converses. Això vol dir que hi ha un 8% de persones que no fan servir mai les emoticones. I atenció, perquè jo conec una persona que pertany a aquest 8%, que és la meva mare.
Ep.
La meva mare no fa servir mai emoticones i això ens ha creat de vegades alguns conflictes. Perquè jo li dic, hòstia, mama, sí que estàs antipàtica, sí que estàs seca, has enfadat, he fet que no, i ella em diu que no, i posa signes d'exclamació.
Ai, sembla que cridi, llavors.
Però potser seria... Potser aquell missatge que a mi m'ha semblat fred de la meva mare, no?, dient-me alguna cosa que no m'ha agradat, col·locant-li, per exemple, l'emoticona de la cara amb les galtes vermelletes, ja ho tens solucionat.
Ja està.
Tu ja no ho perceps com una cosa seca.
També et dic que, gràcies a Déu, la teva mare no ha entrat al món de les emoticones. Eh? Perquè a vegades són emoticones una rere l'altra. Bona nit, fill. Floreta, lluna, petonet, gos que es cola per allà, no saps per què. Eh?
Sí, sí, sí.
I paella. Perquè és dijous.
Dius, hosti, per què m'està enviant tot això, no? Per què em fot aquesta emoticona? Després també hi ha una dada que a mi m'agrada molt, perquè això vol dir que les persones som com alegres o optimistes, o que ens agradaria ser-ho. Atenció, ara em doneu la vostra opinió d'això, perquè diu que de cada 100 emoticones que s'envien, 100, 5 són la cara que plora de riure.
De cada 100, 5.
5 la cara que plora de riure.
Jo crec que més.
Jo també ho trobo molt poc.
Ah, doncs jo ho he trobat molt.
No, escolta, vols dir que això
és... De cada 100,
La gent riu molt.
De cada 105, jo crec que és de les més utilitzades.
Però quina careta?
No, és la més utilitzada.
Però quina careta riure? La que riu normal o la que riu molt? Perquè ni...
La normal, perquè, atenció, jo feia servir l'altra i l'Olma Giró em va dir que això era...
De boomer.
De tio antic.
Digue-ho, de boomer.
Bueno, per què?
Pitjor la meva mare, que li enviava aquestes cares i em diu, però per què plores, filla? I dic, mama, no, que això és de riure. Ui, o sigui, pensava que era de pena, pobreta.
Aquesta és una altra, Les confusions que generen les emoticones.
Sí,
o posar-nos d'acord en què significa aquella emoticona. Ho dic perquè hi ha una careta... Una careta no, són dues mans. Són dues mans que sembla que estiguin... pregant, hi ha gent que els usa per pregar, sembla que diguin give me five, com un xoc de mans,
no,
o com perdona.
Sí, sí.
I mai saps ben bé...
Perdona.
Permís de perdona, també.
Clar.
Sí?
Sí, permís de perdona. Doncs, estic d'acord.
Doncs WhatsApp diu que és Give Me Five.
Ah, sí?
Sí.
Ah, però sí que és cert que això també passa molt amb les cares grogues, que n'hi ha moltes que tu, per exemple, evidentment, una... en la qual ara en parlarem, de les de petons, que a mi m'agraden molt aquestes, però la cara de petó amb cor,
sí,
saps evidentment què vol dir, però hi ha moltes carones que no saps què volen dir.
És que n'hi ha moltíssimes.
Hi ha una llavors... careta amb petó que si estàs començant una relació o una cita, en parlàvem l'altre dia,
sí,
si envies el petó sense el cor, a mi m'ofèn. No, no, a mi m'ofèn.
Doncs
mira,
no.
Què és allò?
És que mira, vols que entrem ja en l'apartat dels petons? Mira, tenia primer un altre apartat, però primer entrarem en el dels petons.
Vale, va.
Perquè és un apartat que m'interessa molt. Què? Les cares amb petons.
Què has posat ara?
Què has posat ara?
Del sud és una cançó de Bressol, no?
M'agrada aquesta música.
Em pensava que era una alarma.
Per parlar de les cares amb petó. N'hi ha quatre de cares amb petó.
Sí.
Una que és, simplement, una cara groga que llança un petó.
Sí.
L'altra és una cara groga però amb els ulls tancats que llança un petó.
Sí.
Ens agrada.
Va augmentant l'amor. Després... una cara amb les galtes vermelles que llança un petó i, evidentment, la de les galtes vermelles que llança un petó amb cor.
Jo ja m'he perdut, David.
No, són aquestes quatre. Sí. Quina diries d'aquestes quatre que és la que representa l'amor real?
L'última.
Doncs no. La careta amb cors, no?
Doncs per mi no.
No, un petó.
No, petó.
La canvia
petó.
Un petó?
Només de petó?
Només de petó.
Doncs la del petó amb cors. Sí.
Doncs per mi no, per mi és la del petó amb les galtes vermelles. A mi si m'envies la del petó amb les galtes vermelles seré un tio feliç. Sí. Si m'envies la del petó amb cor pensaré que no. Perquè realment la gent em fa un abús molt elevat de la cara amb petó.
Sí?
Sí, sí, sí.
Massa? Veritat,
sí. Sí, sí. És que clar, a tu de vegades t'acomiades d'una conversa i te n'envien 10. De cares amb petó amb cor.
Sí.
I dius, aquí no hi ha amor. Aquí simplement hi ha el fet d'enviar-les...
la lujuria.
A discreció, va, amb això què és? Ara, això sí, si m'envies la cara groga amb petó,
sí,
sense galtes vermelles ni res,
no, no,
directament,
ni
és, i t'ho diré clarament, i ja sé que som a Radio Estel, però t'ho diré clarament, te'n pots anar a la merda.
Sí, sí,
si m'envies la cara groga, sense ullets tancats
totalment
ni res, fent petó, allò és horrorós.
Allò és fred.
És fred.
Sembla un petó de tanatori, per favor.
Exacte, és una cosa freda. T'estan dient que no t'estimen, t'estan dient... És una cosa per treure-se't de sobre, pum, un petó amb la cara groga, això és fatal. Però llavors sí que hi ha una cosa que és molt interessant, que és el tema de... les emoticones tenen llicència per triturar. Aquesta és una gran frase. Les emoticones tenen llicència per triturar. Sí, perquè tu, gràcies a les emoticones, pots dir-li a algú la barrabassada més grossa que se't passi pel cap, sí, insultar fins i tot,
sí,
que si li col·loques l'emoticona, aquella persona s'ho prendrà diferent.
Un guinyito.
Exacte, un guinyito.
No, que és broma.
Exacte. O, per exemple, la de la gota amb suor.
Sí.
Bueno, la de la gota de suor, aquella cara amb la gota.
D'estar patint.
Correcte. La de la cara amb la boca oberta i la dentadura serrada.
Sabeu, sí.
Aquesta és molt bona.
Sí.
Sí,
aquesta és
sí,
molt
sí,
bona.
Sí, sí.
Aquesta és una cara en la qual hi ha descrites moltes coses. Tu pots dir el que vulguis, que si col·loques aquella cara, tot queda suavitzat. I després també hi ha l'altre apartat, que és el dels missatges... Atenció, els missatges picants. Quan t'envies missatges picants amb algú...
De vegades,
el foc, per exemple, és un bon, és una bona emoticona, però després n'hi ha una altra, que és una emoticona que et permet dir el que tu vulguis, com si no ho haguessis volgut dir. Saps allò que tu dius una cosa picant, com si no l'haguessis volgut dir, i col·loques la cara del simi. Sabeu aquells simis que hi ha unes cares de simi?
El mico,
El mico que es tapa la boca? Mm? Doncs aquesta, per exemple, és una gran cara per dir l'animalada més grossa que se't passi pel cap. Que després col·loques això... i tot queda,
Queda
clar.
Bé, l'onomatopeia seria com... Ups!
Sí, d'acord. Estava fent un... amb permís del David,
sí,
t'estava escoltant, però estava fent un experiment social meu, que és veure les darreres converses de WhatsApp, sabent quantes últimes converses havien acabat amb emoticona.
Molt bon exercici.
M'he quedat en 30.
Veus? És que sí.
En sèrio?
És que clar,
tu quant de temps portes comptant les converses, Joan?
Fa estona que no m'escoltes, Joan.
Tres. M'he quedat amb els petons, les emoticones amb petons.
Llavors, atenció, perquè ara estrenarem aquí una subsecció dins de la secció. Atenció. Això és un esdeveniment gros que avui té lloc aquí a la caravana,
sí?
I en aquesta secció. Sí.
Vinga.
Perquè jo he estat calculant ja en total... 3.786 emoticones.
Déu-n'hi-do.
Són moltes. Mm. I jo pensava, pot ser que n'hi hagi alguna, per exemple, que no s'hagi fet servir mai? Podria ser.
Segurament.
Sí.
I llavors, ara no sé dir-te...
Podria ser, sí, perquè clar, sí, n'hi ha tantes que potser alguna no l'ha fet a servir mai ningú, ha quedat allà oblidada.
Aquella dels sols. Segur, segur.
Quina dels sols?
Sí, hi ha,
no
unes,
no,
hi ha imatges com si fos una fotografia i un sol estrany.
Perdona, jo aquesta la faig servir molt.
Ah, sí?
Sí? Sí. Perquè ets de Banyoles.
Exacte, podria ser.
Al final tots són els gustos. Llavors, aquí obrim una subsecció dins de la secció que portarà, sí, l'Olma Giró.
Home!
I que és un encàrrec, la secció es titula L'Encàrrec, i avui li hem encarregat, atenció, que ens parli de les emoticones oblidades.
L'Encàrrec, amb Olma Giró.
Trobo tan gratuïta aquesta sintonia. Ho dic perquè, clar, ara deia L'Encàrrec amb Olma Giró, i jo m'he imaginat... vosaltres no ho recordareu, en David, sí. L'Encarregat...
Que m'està fent fora de la meva pròpia secció.
L'Encarregat del Filiprim.
Filiprim. És que Filiprim. Em sortia tres pics i repic. No, del Filiprim.
No, sí, sí. Escolta...
No ho recorden, és impossible.
No. Olma!
Enola Gay, ens agrada moltíssim. I he vingut amb la feina feta.
Sí, sí.
I molt feta. Llavors, sou aquelles coses que us poseu a buscar per internet i acabeu trobant coses que dius no m'esperava que això existís. Doncs atenció, perquè existeix una pàgina web que a mi m'ha deixat ben... bocabatada, és que hi ha un recompte minut a minut mundial de les emoticones que s'envien, això sí, per Twitter, perquè dintre les converses privades segurament tenen accés, ho sabem tot, en Pegasus, el que sigui, però només ho fan amb recompte de Twitter, i a nivell mundial hi ha el minut a minut de les emoticones que es van enviant. Llavors, com que vinc amb un encàrrec, us porto aquí un full repartit, sí, ampliat amb les emoticones que menys s'envien, és a dir, amb les emoticones oblidades, aneu-lo passant.
Mira, Núria,
llavors,
gràcies.
No,
és boníssim.
Un és per mi, Joan, em sap molt de greu.
Ja està.
Doncs això, de tot el recompte de les emoticones, que com ha dit en David, n'hi ha 3.000, gairebé 4.000.
4.000 emoticones hi ha?
Sí.
És a dir, quan jo obro el WhatsApp i, sí, li dono la careta aquesta, sí, hi ha 4.000 emoticones.
Gairebé. No hi arriba, però sí.
Gairebé. Doncs les que menys s'envien, les oblidades, que ara mateix n'hi ha unes 276.000 persones, 632 a nivell mundial pel Twitter l'estan enviant, la menys enviada, o sigui que déu-n'hi-do, són, entre aquestes tenim el prohibit llançar alguna cosa al terra, és a dir, bé, pel medi ambient, sí, però s'envia molt poc, fatal per la humanitat, el prohibit omplir un got amb aigua, no sabem en quin context s'envia, llavors aquesta m'ha encuriosit moltíssim, que és el rellotge, però el que marca les 6 en punt. S'envia poquíssim.
Home, és que...
S'envia poquíssim.
No, perquè a les 6 en punt la gent acaba d'escoltar La Caravana, està massa contenta...
I no està pel WhatsApp. No està recomptant les emoticones que s'envien, eh?
Clar.
I entre aquestes oblidades també tenim l'alfabet, el que seria ABCD.
Sí, perquè s'utilitza això.
És que per això són les més utilitzades. Jo no l'he utilitzat mai.
Mai.
Aquesta,
jo
tampoc,
eh?
Un ABCD.
La pregunta és, atenció, algú d'aquí ha utilitzat alguna vegada alguna d'aquestes emoticones? La resposta meva és no.
La meva també és no.
Veus?
No.
Corroborem.
Per tant, eh?
Però aquestes que ens has ensenyat... Aquestes que ens has ensenyat el full són les menys utilitzades.
Les menys utilitzades, les de minut a minut que estan al recompte, que, per cert, perquè els estigueu escoltant i tingueu curiositat, entreu a la pàgina web Emoji Tracker, TRACKER.com, i aquí trobeu el minut a minut.
Doncs jo vull conèixer les persones que fan servir una marmota, per exemple.
Però això...
O un... Com es diu l'ànec aquell xungo?
Que és un collet.
És com un ànec, però no és un ànec.
Oh. Un collbert.
El collbert.
El collbert. L'ànec collbert.
Jo el vull veure, també.
És que no sé què diu.
Això. Què és això?
És un flamenc.
Això és un flamenc.
Ah, jo l'utilitzo moltíssim, eh?
Això no és un flamenc.
Això no és un flamenc.
Bé, molt ràpid, escolteu-me, que això sí que és interessant, informació de servei. Vosaltres sabeu qui es cull o com s'escullen les emoticones que sortiran cada any noves?
No.
No, jo tampoc ho sabia, Joan, no digui res perquè segur que no ho sabies.
No, ni idea.
Existeix un consorci mundial que es diu Consorci Unicode, que està format, atenció, per 20 informàtics, enginyers informàtics, i cada any en poden posar de noves al WhatsApp, 60 o 70 com a molt.
Déu-n'hi-do.
Llavors, clar, us heu d'imaginar que cada any els envien centenars de propostes, com amb imatges espectaculars que podrien formar part del gran gruix d'emoticones del WhatsApp, i n'escullen 60 o 70. Com a curiositat, si algú que ens està escoltant és enginyer informàtic i parla bé l'anglès, pot formar part d'aquest grup de 20 enginyers, sí, però atenció, ha de pagar una quota de $80.000 anuals per tenir dret a vot i poder escollir una de les 60 o 70
emoticones que sortiran a la llum.
Això és molt bo.
Si no teniu tants diners, però també sou enginyers informàtics, podeu donar la vostra opinió, no podeu votar, però podeu estar en els debats, pagant $75 anuals.
És una rebaixada,
És a dir, que hi ha com un senat de les emoticones.
Sí, hi ha un senat de les emoticones. Jo he al·lucinat, de veritat, que hi ha gent per tot, doncs 20 persones es dediquen a escollir-ho. Però el millor de tot això és que existeixen lobbies d'emoticones. És a dir, hi ha tanta pressió per poder formar part del gruix de les gairebé 4.000 emoticones que existeixen, que hi ha lobbies empresarials que fan pressió. I sabeu quin és el més important de tots?
Va.
Jo crec que aquí, el del vi blanc. Per què?
El del vi blanc?
Perquè existeix el vi negre, l'emoticona.
Sí, senyora.
I les empreses que tenen vi blanc volen estar representades. I és un dels que fa més pressió perquè hi hagi vi blanc. Què diu per la seva part Unicode? Doncs que si posen vi blanc hauran de posar altres marques de cervesa o de còctels. Llavors no hi ha vi blanc. És un lobby. I un altre d'aquests és la bandera catalana, que té un compte de Twitter amb 10.000 seguidors per estar representada al WhatsApp. I aquí deixo l'encàrrec.
Aviam si et fan cas. I posa la bandereta catalana.
Doncs excel·lent, l'encàrrec d'Olma Giró.
Sí, m'agrada molt. Escolta, jo encara tenia un dubte, Olma. Amb totes aquestes emoticones que afegiran d'un any per l'altre, se sumen aquestes gairebé 4.000 on treuen i imposen?
No. Hi ha una altra cosa, que és que no es torna a eliminar una emoticona que ha sortit, a no ser que hi hagi com una gran excepció, que sigui una cosa racista o que puguin apel·lar algun dret fonamental que sí que es treu, però un cop hi hagi una emoticona, no s'ha
dit. És a dir, que si cada any se n'hi sumen unes 70-80...
No, 60-70.
60 o 70 vol dir que d'aquí 50 anys calcula les emoticones que hi haurà per triar i remenar.
Per sort ara hi ha un cercador, perquè si no ens tornaríem.
Ara ve el moment de la pregunta compromesa.
Ai.
Us la vull fer perquè crec que és interessant, perquè clar, aquí... Sí,
això... La pregunta compromesa.
Mira, també podria ser...
Pensava que era un separador.
Podem omplir la secció de subseccions, estaria molt bé.
M'agradaria. Doncs, jugar amb el temps.
La pregunta compromesa, sí, perquè això ho podem fer cada setmana, la pregunta compromesa. A mi sempre m'ha agradat molt, a més, el concepte de preguntar i comprometre la gent, no? Llavors, clar, un altre lloc on s'envien grans emoticones és a Instagram. Les famoses reaccions.
Sí, quan
veus una story i reacciones.
Sí, sí.
Clar, allà només te'n posen unes quantes. Tu després sí que és veritat que tu pots posar l'emoticona que vulguis, però com a reacció només n'hi ha unes quantes. Llavors la pregunta és, heu fet servir alguna vegada alguna emoticona com a am per intentar lligar amb algú?
La resposta és sí.
Joan Trias?
No.
No.
Núria Rosma? No?
No.
Però com comenceu les converses?
Jo sí. Jo
hola. Com la gent normal, perdoneu,
Que no, que és una gran excusa.
Es llança l'emoticona del foc, de la cara amb cors.
Directament.
Sí. I llavors és com llançar un am per veure què passa. Per veure l'altra persona com rep. Núria, això no m'ho estic inventant.
Sí. No. T'estàs inventant, però jo no sóc d'aquest grup de persones.
Que si busqueu l'Instagram...
Però que hi ha molta gent que ho fa. Correcte.
Que si busqueu l'Instagram de David Balaguer, sisplau, busqueu-lo als oients, li comenceu a posar focs, sisplau.
Sí, i ara...
Està posant nerviós.
Vaig a mirar a veure què... No. I ara, aprofitem aquests minuts que queden per fer un exercici que us portava, també.
Vinga.
Una cosa que he preparat, que em fa molta il·lusió fer, perquè m'agradaria que ara miréssiu tots, i la gent que ens escolta també, i els que sou aquí, la Peixera, el José, l'Andreu, tots, els que ens estiguin escoltant.
Vinga, va.
Que ara agafeu i mireu al mòbil quin és l'última emoticona que heu enviat. No ha rebut,
Però a WhatsApp?
Sí, a WhatsApp. Quina és l'última emoticona que heu enviat? Mira, jo, per exemple...
Jo ja la tinc.
Jo, per exemple, tinc una que m'agrada molt, és que al final sempre acaba sent una que fa servir molt. La de la cara amb la gota de suor, que és una de les meves preferides.
Sí?
Sí, és una de les meves preferides. Doncs és aquí. Núria Ros?
Jo un cor vermell.
Veus?
Més un. Cor vermell.
Són optimistes, veus? Cor vermell. I tu, Joan?
La careta somrient amb els...
Molt bé, veus? Sempre són... acostumen a ser coses boniques. Després també m'agradaria, ara que heu dit això, no sé què haurà sortit entre la gent que ens està escoltant,
sí,
a la paleta d'últimes emoticones enviades...
Bona aquesta.
Sí?
Quina és la més estranya que us hi apareix? Que fins i tot no recordeu ni quan... Dius, hòstia, jo vaig enviar això.
Les d'ús freqüent, dius?
Sí.
Jo una Diana, que no recordo per què la vaig enviar, la veritat, perquè no sé. O sigui, en algun moment d'algun joc o alguna cosa així.
La Diana. Més estranya, eh?
Sí. La que dius, hòstia, això vaig enviar jo algun dia a algú? Doncs sí.
La careta que somriu al revés. Que segurament em deuria equivocar, perquè no...
Com que somriu al revés?
Sí, que és com un...
Que està girada la cara.
Jo un ou.
Un ou?
Però sí que me'n recordo per què, però és una cosa personal, no la puc dir. És que... No, però no pot ser malament. És una broma amb el meu nòvio. Vull dir, no...
No. Ho estàs arreglant, Núria Ros.
No,
passa res. No, és que... si vermella és poc.
És que aquest joc
s'ha posat com el pilot.
És que aquest joc és boníssim perquè sempre n'apareix alguna que dius, jo vaig enviar això, per exemple... La
feu
meva...
des de casa, que val la pena.
No, 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 és que és molt bo, això. A la paleta, heu d'anar a les de... les més recents,
sí, sí,
les que
sí,
has enviat
sí, sí.
més recentment. Jo, per exemple, hi tinc un bròquil. A l'apartat que tampoc recordo, perquè avui vaig enviar un bròquil...
Un bròquil i un ou, fixa't tu.
Un bròquil i un ou. Per tant, us demano, atenció, que sí? tots els que ens estigueu escoltant...
D'acord.
Atenció, tots, eh?
Sí.
Agafeu. El bròquil es troba ubicat a l'apartat, evidentment, de fruites, verdures i hortalisses, sí. com és lògic. No, però per si algú no ho sap.
David.
Llavors, ara heu d'anar al xat número 14 que tingueu...
Com?
I envieu un
bròquil? A la conversa de xat número 14 que tingueu...
Sí.
Val? I li envieu un bròquil, però sense dir res més. Li envieu el bròquil.
Ah, val.
No, no.
3, 4,
jo ja ho he fet. És aquest el bròquil? 7,
8, 9, 10...
Sí, val. No, no. Ho enviem ja?
Xat número 14, eh?
Sí, sí, sí.
D'acord?
Perfecte.
Li has enviat?
No, no.
No. I ara, mentre acabem la secció, m'agradaria saber si arriba alguna reacció.
Però on és el bròquil? Que no el trobo, el bròquil.
Les hortalisses, Joan.
Estic a les plantes.
Vostès també ho poden fer, des de casa seva, per veure les reaccions, no? Perquè, clar, si a tu de sobte t'envien...
Enviat.
No? Si...
Tu, estic patint molt, David.
Qui és?
Qui és? Jo he vist
la meva mare.
A la seva mare.
Era la 14, eh?
A la seva mare li ha tocat.
Sí, sí.
Doncs això...
Mama, si estàs escoltant això, és culpa d'en David Balaguer.
Si tu li envies a la teva mare ara sí. un cor o un sí. petó, no, ella reaccionarà. No, dirà, ai, mira, el meu fill Joan, que tant, a qui tant estimo, m'ha enviat-ho. Però si li envies un bròquil és això, no? És aquest l'exercici. A veure, us han reaccionat ja? O
no, està en línia, és la meva àvia, però sempre valent d'escrivir.
Ui, és la meva mare ja, igual, t'ho dic la setmana... Que... Mira, calla, l'acaba de veure.
L'acaba de veure.
Està en línia, està en un partit de futbol, eh? Està en línia... Mare, si estàs escoltant això, respon-me,
no
que la secció s'acaba.
No
ho... Saps sí. què et vull dir?
Sí, això crec que ho hauríem d'haver fet abans. Veus? He calculat malament aquí.
Mira, estàs escrit. Mira,
comprovar les reaccions.
Ja ho tenim, això.
Què he dit?
Tres interrogants.
Veus? Tres interrogants. Vol dir que no ens està escoltant.
Vol
com a
dir
mínim,
que no ens...
com a mínim hem descobert que no ens està escoltant. Olma Giró, t'han reaccionat?
No, jo estic patint perquè demà tinc la meva primera cita amb el fisioterapeuta, que estic carregada, i el meu xat número 14 era amb el grup terapèutic de Catalunya, i llavors he enviat un bròquil, i quan la persona rebi això, no sé com s'ho prendrà.
Li acabo de contestar, després t'ho explico, mare. Després t'ho explico.
La teva àvia reacciona?
No, no, s'ha desconnectat, no, Estic flipant.
David, ens queda res, minut i mig. Sí que voldria preguntar una cosa, perquè hi ha un debat aquí intern amb Olma Giró i amb molta gent de la ràdio. Tu envies cors només vermells?
Sí, sí.
A favor.
És una bona pregunta.
Jo els envio liles.
Exacte, és que...
I a Olma Giró no hi agrada gens.
Evidentment, un cor, si el cor és vermell de tota la vida, el cor el que vols expressar és amor, llavors el color de l'amor és el vermell, un cor lila que hi fa un cor taronja, un cor marró, un cor marró és com l'antítesi de l'amor, un cor marró no.
Després també passa que si tu només envies un cor vermell, surt enorme.
I batela. Mm-hmm.
Que això m'agradaria saber per què ho han fet així. Perquè jo no vull dependre com que surti un cor gros, enorme, no? Perquè amb això estàs com transmetent molt, molt d'amor. I tu potser no vols transmetre aquest amor. Llavors, per això és més fàcil posar dos o tres cors. Però llavors ja cometem l'error que comentàvem abans.
Sí, senyor.
De col·locar-ne un excés, no? Bé, és el món de les emoticones, que és molt interessant i m'ha agradat molt aquesta secció.
Et pregunto què portarem la setmana vinent. Coses quotidianes.
Sí, però pots triar tu el tema, Joan. A mi m'agraden els reptes.
93-409-2771, el primer oient que truqui, li diu al nostre productor, l'Andreu González, no va dir un altre productor, l'Andreu González, quin tema vol que es parli demà? Demà no. La setmana vinent, ja ho diré tot bé, eh? A coses quotidianes amb David Balaguer. David, gràcies.
Que vagi bé, ens veiem.
Olma, gràcies.
Adéu.